Ràdio Estel. Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Girona, 103.4.
Te n'assabentes al Twitter, ho comparteixes al Facebook i ho gaudeixes a Ràdio Estel. Si no et vols perdre cap dels programes de la teva emissora, segueix-nos a les xarxes socials, perquè Ràdio Estel t'agrada.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics. El darrer informe que ha publicat l'entitat Ajuda a l'Església Necessitada sobre la llibertat religiosa en el món confirma que aquest dret es troba en retrocés. Avui en parlarem amb Ariadna Blanco, que és responsable a Catalunya d'Ajuda a l'Església Necessitada. Benvinguts.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Fill de Déu, fills i filles de Déu, aquest diumenge celebrem la festa del baptisme del Senyor, que clou el temps litúrgic de Nadal i Reis. Quin és el sentit d'aquesta festa per a nosaltres? És la continuació del que hem celebrat aquests dies de Nadal i de Reis. Però avui ja no contemplem Jesús infant, sinó un home adult que comença la seva missió pública i per això primer s'acosta al riu Jordà per ser batejat per Joan. El baptisme de Jesús per Joan és un fet de revelació, de manifestació de qui és aquell home. Per això aquesta festa és també epifania o revelació de Jesús. Els evangelistes, en narrar aquest fet, desitgen respondre a una pregunta. Qui és aquest home, aquest tal Jesús de Natzaret, que a partir d'ara començarà a parlar, ensenyar, guarir, perdonar? El testimoni de Déu Pare i de l'Esperit donen la resposta. Ets el meu fill, el meu estimat, en tu m'he complegut. Nosaltres també hem estat batejats, no amb el baptisme de Joan, sinó en Déu Pare, Fill i Esperit Sant. El nostre baptisme també manifesta o revela qui som. Quina és la nostra missió? Què hem de fer? I què podem esperar? Algunes notes en relació amb el nostre baptisme. També aquell dia, batejats en nom de Déu, Pare, Fill i Esperit Sant, es va dir de cadascú de nosaltres: ets el meu fill, ets la meva filla. El nostre repte, o la nostra resposta, és que cada dia se'ns pogués dir: en tu m'he complegut. La nostra missió és viure com a fills i filles de Déu. Per això ens cal fer-nos disponibles, perquè Jesús es vagi configurant mitjançant els sagraments i la pregària. Per això ens cal conèixer Jesucrist, perquè les seves actituds, prioritats i interessos siguin els nostres avui, en aquest nostre temps. Tanmateix, cal viure com a membres de la gran família de Jesús, l'Església, tant per rebre la gràcia de Déu i l'ajut dels germans, com per continuar vivint en el nostre món, en el nostre entorn, la presència i l'acció del Senyor. Com a Església, vivim, celebrem, creixem i testifiquem la nostra condició de batejats. I no oblidem que ser batejat, esdevenir fill o filla de Déu, és la dignitat més gran, o el títol més important que es pugui tenir en aquest món. Penso alhora en dubtes o interrogants entorn del baptisme, sobretot dels infants, perquè cal notar que en els darrers anys, joves i adults, per diversos motius, han redescobert el sentit del baptisme i l'han rebut després del temps de catecumenat. He sentit molts avis i familiars preocupats perquè els fills no tenen cap desig de batejar els nets. A les reunions preparatòries del baptisme o en converses personals, alguns pares pregunten: «Batejar, per què?» No es creix i es viu igual estant batejat o no estant-hi? Nosaltres volem seguir la tradició, ja que hem estat batejats de petits, però ho veiem com un acte social. Ja es batejarà quan serà gran, si vol. Podria continuar reproduint converses, però deixo que vosaltres les actualitzeu des de les vostres vivències. Només cal ajudar a fer-se unes preguntes. Voleu oferir al vostre fill o filla tot el que estigui a la vostra mà perquè visqui de veritat? Esperareu que sigui lliure per oferir-li regals? Som batejats, som cristians, per assaborir i oferir ben palpablement la salvació de Déu, en definitiva, per ser feliços. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
El nostre punt de vista avui ens el porta el senyor Jaume Pera, que és membre de Justícia i Pau. Benvingut, Jaume, gràcies per estar avui amb nosaltres, eh?
Gràcies a vosaltres.
Quan vulguis.
Us parlaré de la Jornada Mundial de la Pau 2017. L'Església fa 50 anys que celebra el dia 1 de gener la Jornada Mundial de la Pau. Justícia i Pau de Girona organitza marxes per la pau en aquestes diades a diferents indrets. El Papa Francesc ens exhorta en el seu missatge per celebrar aquesta diada a fer de la no violència un estil de vida per a construir la pau. Si el món gasta més de 3 milions de dòlars per minut en armament, si encara tenim l'amenaça de més de 17.000 caps nuclears, vol dir que encara no hem entès que els conflictes no es resoldran amb la violència. Ser avui veritables deixebles de Jesús significa també acceptar la seva proposta de la no violència, no com a tàctica o estratègia, sinó com a estil de vida, com a manera de ser. Estimeu els vostres enemics. Aquesta és la carta magna de la no violència cristiana. No vol dir rendir-se davant el mal, sinó respondre al mal amb el bé, trencant d'aquesta manera la cadena de la injustícia. El Papa acaba el seu missatge dient: el 2017 comprometem-nos amb la nostra pregària i acció a ser persones que apartin del seu cor, de les seves paraules i dels seus gestos la violència i a construir comunitats no violentes que tinguin cura de la casa comuna.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
El darrer informe que ha publicat l'entitat Ajuda a l'Església Necessitada sobre la llibertat religiosa en el món confirma que aquest dret es troba en retrocés. Avui en parlem amb Adriana Blanco, que és responsable a Catalunya d'Ajuda a l'Església Necessitada. Benvinguda, Adriana. Gràcies per estar avui amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Bé, una de les dades és que un de cada tres persones en el món viu en un país sense llibertat religiosa. Què s'entén per llibertat religiosa?
Bueno, primer de tot, és un dret fonamental que tenim totes les persones. I el dret a la llibertat religiosa és un dret de llibertat de pensament, de consciència i de religió. I això també inclueix la llibertat de canviar de religió, de creença, la llibertat de manifestar la religió o la creença de manera individual, col·lectiva també, en públic, en privat, per l'ensenyament, la pràctica, el culte i l'observància. El dret a la llibertat religiosa de creença, de fet, també protegeix a les persones que no creuen, perquè també protegeixen doncs, a les persones que, bueno, doncs, que decideixen no creure. I té una dimensió individual i també una dimensió col·lectiva, i és inherent a totes les persones. Aleshores, aquesta defensa de la llibertat religiosa per a tots és un element substancial a la democràcia. De fet, veiem que en països on més democràtics, per així dir-ho, està més protegit aquest dret a la llibertat religiosa.
Vosaltres heu analitzat 196 països. D'aquests, 38 pateixen greus violacions contra la llibertat religiosa. Ens pots dir alguns d'aquests països?
Sí, sí. Primer de tot fem una distinció. D'aquests 38 països, hi ha 23 països on es pateix persecució. Persecució religiosa, que seria el grau màxim, no? de violència contra el dret a la llibertat religiosa, que podria ser, doncs, com, per exemple, no? doncs, a Corea del Nord, a Laos, a Birmània, Afganistan, Pakistan, Iraq, Síria, l'Aràbia Saudita, Yemen, Sudan, Líbia, Nigèria. Hauríem d'analitzar després país per país, cas per cas. No és el mateix la seva legislació, la seva, no socialment, s'hauria d'analitzar un per un. I després sí que n'hi ha 15 on es pateix discriminació religiosa. I podríem parlar, per exemple, per posar exemples de països com has demanat, doncs Egipte, Algèria, Mauritània, Vietnam, Turquia, Iran, però també fent un anàlisi de cas per cas. No és el mateix un Egipte que una Algèria ni una Algèria que l'Iran.
En què consisteixen aquestes violacions contra la llibertat religiosa? Ho dic perquè vosaltres en aquest informe parleu de persecució i discriminació.
Sí, nosaltres fem aquesta distinció i en principi, doncs, per exemple, en el cas de la discriminació, no? doncs és quan veiem que en un determinat país hi ha lleis que margina un grup religiós concret. Limitacions, per exemple, als drets civils. Doncs, per exemple, doncs, unes persones d'un determinat grup religiós que no tinguin accés laboral o accés a determinats càrrecs públics o estan incapacitats per comprar propietats o per reparar-les o tenen la impossibilitat de viure en un determinat barri o de portar símbols religiosos. No? Això seria com discriminació. I parlem de persecució quan hi ha una campanya activa per exterminar o expulsar, fer neteja o sometre a un grup de persones només per la seva fe, per la seva religió. I ho pot fer l'Estat, però molts cops ho fan altres grups, o sigui, no l'Estat en si mateix, sinó altres grups amb la passivitat de l'Estat. I les víctimes són discriminades i fins i tot són assassinades legalment. Això seria, doncs...
Quin país, per exemple? Podria ser assassinat legalment per una creença, en concret?
Bueno, o sigui, ara mateix estem veient, doncs, per exemple, ara posaré un país, Corea del Nord. Ser cristià és una sentència de mort. És una sentència de mort. I, o sigui, hi ha països que... fins que potser no s'arriba a l'assassinat, però sí a les expropiacions, això seria persecució també, deportacions, conversions forçoses, matrimonis forçats, i tot això de manera legal. I per tant, el que causa tot això no és castigat, no és castigat, actua amb absoluta impunitat. Aleshores, sí que és veritat que d'aquests 23 països on diem que o sigui, diem que en 12, o sigui, d'aquests 23 països on hi ha persecució, en 12 hem vist que els governs no són els principals responsables, sinó que els principals responsables són agents no estatals. Hi ha també grups armats que actuen contra cristians i l'Estat doncs, es deixa fer, estan protegits per l'Estat, però no és l'Estat el que actua directament.
En aquest informe, lògicament, heu analitzat dos països, com per exemple Qatar i Aràbia Saudita. Qatar, doncs, a través d'una línia aèria governamental, patrocina el Futbol Club Barcelona, i Aràbia Saudita, també a través d'una línia aèria, Fly Emirates, patrocina el Real Madrid. Què n'hem de dir, això, Adriana?
Sí, doncs mira, jo només et citaré el que va dir fa uns mesos un bisbe d'aquí, però que ell és bisbe a República Centroafricana. I va dir, em dóna molta pena quan torno al meu país, quan torno aquí a Barcelona o al meu país, i veig com els millors jugadors de la nostra lliga estan sent patrocinats per gent que està assassinant el meu poble. Vull dir...
Sí, aquí, en el vostre informe, recordem que aquest estudi es pot trobar a la vostra pàgina web, que ens podries donar la vostra adreça, si te sembla bé.
Sí, és www.ayudaalaiglesianecesitada.org.
Sí, www.ayudaalaiglesianecesitada.org. Aquest informe, sí, doncs, es troba allà. També està,
sí,
en el darrer butlletí, sí, que heu editat. Hi ha dels diversos països. Qatar es troba en un país de discriminació i Aràbia Saudita, un país de persecució. Aquest informe analitza aquests dos països. Ho dic perquè sempre és interessant, país per país, conèixer, per exemple, Egipte. Egipte és un país de discriminació. Quines religions es discriminen a Egipte? Ara hem vist un darrer exemple, que és un assassinat en una catedral copta, no?
Sí, sí. Bueno, i conforme s'acerquen les dades nadalenques, sempre hi ha atemptats contra els coptes, no, a Egipte. I a Egipte, tot i que el president al-Sisi està fent crides a la unitat nacional, tant per musulmans com per a cristians, les lleis i les polítiques que discriminen els no musulmans no han canviat. Una cosa són el que diuen els polítics i una altra cosa és la legislació. A més, hi ha una intolerància i una discriminació que està socialment molt arraigada, especialment a la zona de l'Alt Egipte. Allà els cristians són víctimes de xantatges, dels arrestaments, però amb la més absoluta impunitat. I d'una altra banda, a les escoles i a la universitat es fomenta aquesta discriminació i els seus programes són qualsevol cosa menys moderats.
Adriana, quins són els països on la religió cristiana, deixant de banda les diferents confessions, coptes, catòlics, evangelistes, etc., és més perseguida?
Nosaltres, en l'anàlisi que hem fet, o sigui, en temes de persecució, són aquells que abans doncs, que he dit, no? Doncs, com per exemple a Corea del Nord, no? A Laos, a Birmània, Afganistan, Pakistan, a Iraq, a Síria, Aràbia Saudita, Yemen, Sudan, Líbia, Nigèria, etc. El que sí que veiem és que la principal causa de persecució és l'hiperextremisme islamista. Hi ha un hiperextremisme islamista i que es caracteritza per un credo extremista i un sistema legal i de govern radical, per un intent d'aniquilació o d'expulsió de qualsevol que no estigui a favor de les seves creences o opinions, però també pels seus correligionaris, en aquest cas també pels les persones de religió musulmana que no pensin com aquests terroristes, doncs també estan en perill. Un tractament molt cruel de les víctimes, com mai havien vist. I a través també de l'ús d'internet i de les xarxes socials per reclutar, però també per magnificar el missatge. I això està passant a l'Afganistan, a Somàlia, a Síria. I la conseqüència és que estem veient com està pujant el nombre de refugiats, fins a 65 milions de refugiats al món. És una barbaritat. Cada dia més de 42.000 persones es converteixen en refugiades.
El vostre estudi també entra a conèixer com s'autofinancien aquests grups islamistes, per exemple, perquè, és clar, d'on treuen tot aquest armament, totes aquestes noves tecnologies?
Mira, per exemple, jo he estat a l'Iraq. Mira, jo, per exemple, he estat a l'Iraq. El Daesh es va fer amb tot l'armament que va abandonar l'exèrcit iraquià. Armament passat. Després, com pot ser que l'exèrcit iraquià no pugui combatre un grup terrorista en igualtat de condicions en quant a l'armament? D'algun lloc ha de sortir tot l'armament que tenen aquests terroristes. Perquè és armament passat. Estem parlant de missils, de tanques d'altíssima generació. Jo he estat amb les víctimes.
Els països on es fabriquen aquest armament, Es coneix? Bueno,
aquí,
es coneixen?
Bueno, aquí podríem ser tots culpables, no? Perquè a Occident també hi ha fàbriques, no? on es fabrica aquest armament. Jo me'n recordo també a l'Àfrica, en un lloc, que em van dir que on posava Made in, no? Feta, era un país d'Europa. Aquí hi ha moltes coses, també.
Ara parlaves del Daesh, és de confessió sunnita i va contra les minories religioses a Síria i a Iraq, a través d'un genocidi. És prou conegut, sí, sí. Però, el que està fent el Daesh a nivell mundial, a través dels mitjans de comunicació?
A veure, d'una banda, o sigui, el febrer del 2016 el Parlament Europeu per fi va declarar que el Daesh estava fent un genocidi contra cristians, però també contra yazidis i altres minories religioses i ètniques a Síria i a l'Iraq. Això és un fet. I bueno, hi ha una declaració, a més, de genocidi. Posaré també un exemple. A l'Iraq, any 2003 hi havia 1,5 milió de cristians. Ara només en queden 200.000. Això és una neteja. A la planera del Nínive, que és Terra Santa per nosaltres, quan va ser ocupada pel Daesh, hi havia més de 120.000 cristians. Ara saps quants queden? Zero. Perquè només els hi donen dues opcions. Convertir-se a l'islam o la mort. I els que poden, doncs, fugen i ho deixen tot. Deixen la seva casa, la seva feina, els seus estalvis, tot abans de renegar de la seva fe. Tot abans de renegar de Crist. No? Aleshores, també la pregunta que jo em faig és, no? Com a cristiana, i jo què faria? Ho deixaria tot? Deixaria la meva casa, els meus estalvis, la meva feina, el meu cotxe, per no renegar de Jesús? Què faria jo? No? També vull dir que el que està passant a Orient Mitjà també ens afecta, i també a mi, com a persona, em fa replantejar-me moltes coses. El bisbe de Kirkuk, que és una ciutat que està assetjada pel Daesh, ara menys, perquè està la coalició internacional actuant, em va dir, els meus cristians són millors que els apòstols. Els apòstols van abandonar Jesús, fins i tot Sant Pere, i els meus no, cap ni un, ni els nens. Això és un miracle. I bueno, doncs aquest reconeixement de genocidi ja és un petit pas. Però es poden fer moltes coses, i es poden fer coses començant per un mateix.
I el govern de Síria i Iraq què fa contra el Daesh?
Bueno, el govern de Síria i d'Iraq és diferent, actuen de manera diferent. Jo vaig estar a l'Iraq i conec més a nivell de terreny, el que està fent el govern de l'Iraq, que és, entre altres coses, doncs, formar-se, entrenar-se i intentant atacar el Daesh juntament amb la coalició internacional, i ara mateix han agafat posicions que estaven preses pel Daesh. Poca cosa, perquè es poden fer més... Ja també hi ha un problema, ja, un tema d'educació, no? També hi ha una guerra entre sunnites i xiïtes, també no l'hem d'obviar, hi ha el tema d'Israel, hi ha moltes coses geopolítiques, però nosaltres com a cristians, i veiem allà que els cristians són element de pau. Els cristians són l'únics que perdonen. El perdó només no està dintre de l'islam. No està la religió jueva. Els cristians perdonem, i ells perdonen. Els hem fet de tot. Jo he conegut a víctimes que han perdut els seus fills a mans del Daesh, o cuyes filles han sigut segrestades pel Daesh, per l'ISIS. I em deien, els perdono. Jo, com pot ser? Però els perdones de veritat? I em deien, sí, els perdono. Només volem la pau, els perdono, perquè si haguessin conegut a Jesús no haurien fet el que estan fent.
En tot aquest estudi, la gent té prou clar el que és el Daesh, l'ISIS, Boko Haram, l'Estat Islàmic, Al-Qaeda?
En principi ho haurien de tindre clar,
Perquè quines diferències hi ha entre tants de grups islàmics?
Hi ha molts grups terroristes, i bueno, jo, primer de tot, no sóc cap experta, vull dir que no sóc cap experta ni en geopolítica, ni en terrorisme, ni en grups armats... Però és veritat, per exemple, a través de, de l'Institut d'Estudis Estratègics, no? Doncs, es veuen com els lligams que tenen Boko Haram, no? A Nigèria, amb l'ISIS, que l'ISIS que és el mateix que el Daesh, o com el Daesh va sortir d'Al-Qaeda, però després es van barallar per veure qui lidera el terrorisme internacional, com els Nusra, que depèn d'Al-Qaeda, està actuant a Síria. Però és que pensa que hi ha més de 1.700 grups armats només, per exemple, a Líbia. 1.700 grups armats només a Líbia. 6 milions de persones i 20 milions d'armes. A Síria, quants grups armats hi ha? Ens pensem que hi ha els rebels, no? Però qui són els rebels? Són més de 400 grups armats, més de 500 grups armats, més de 600 grups armats. I només un d'ells és l'ISIS, un altre és el Nusra, però hi ha encara molts més.
Cal recordar que el març del 2016, membres d'aquest grup islàmic, el Daesh, van entrar al monestir de les monges de les missioneres de la Caritat, que tenen en una població del Iemen, no?
Sí, a Iemen. Sí,
al Iemen,
sí,
i van acabar amb la vida de 4 religioses i altres 11 persones. Només una de les monges de la comunitat es va poder salvar, ja que es va amagar en una de les habitacions i no va ser descoberta, per sort. Una de les accions del Daesh. Adriana Blanco és responsable d'ajuda a l'Església Necessitada. Què fa ajuda a l'Església Necessitada? Denunciar tots aquests fets?
A veure, el primer de tot, el que fem és pregar. Nosaltres som una institució d'Església i nosaltres creiem a l'oració. I nosaltres pregrem cada dia pels cristians perseguits, pel pare Tom, que estava amb aquestes monges i que encara està desaparegut, pel pare de l'Olio, segrestat a Síria, per les missioneres de la Caritat, per totes les persones anònimes que pateixen pel sol fet de ser cristians. Però també preguem pels seus perseguidors, que Déu converteixi el seu cor. I a més de pregar, doncs recollim donatius i els enviem per cobrir les seves necessitats més urgents, tant les materials com espirituals, perquè no només de pa viu l'home. I recollim això, donatius de gent particular, que es poden fer socis doncs, per només un eurito a la setmana, menys que un cafè. I també cerquem voluntaris que ens ajudin a difondre aquesta realitat per sensibilitzar, per donar-la a conèixer.
Nosaltres et recomanem que vagin a la vostra pàgina web i es descarreguin aquest butlletí, sobretot aquest estudi que heu fet sobre la llibertat religiosa en el món. La pàgina web és www.ayudaalaiglesianecesitada.org. Repeteixo, www.ayudaalaiglesianecesitada.org.
Moltíssimes gràcies.
Adriana Blanco, moltes gràcies per estar avui amb nosaltres i molta sort amb el vostre treball. Anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 8 de gener, que amb l'Evangeli del baptisme del Senyor finalitza el temps litúrgic de Nadal i també finalitzarà la col·laboració que hem tingut de mossèn Pere Carreras, que és director de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona, però també rector de Llambilles, Quart i Sant Mateu de Montnegre. Gràcies, mossèn Pere. Esperem que no sigui l'última vegada.
No, ja en vaig fent a molts i penso algun altre dia tornar també.
Molt
doncs bé.
Doncs molt bon doncs, any i una altra ocasió.
I esperem també que els Reis ens hagin portat moltes coses i que cap de setmana vagi la mar de bé.
Quan vulgui.
Bé, tenim doncs l'Evangeli del baptisme de Jesús, que és una imatge que tenim sempre al davant, perquè de petits ho hem vist a les esglésies i en els catecismes i tot allò que és els llibres de vida cristiana, i veure Joan Baptista que bateja Jesús en l'aigua del Jordà. Però penso que és bo que en aquest moment, el que ens diuen les lectures, sobretot en aquella lectura de la segona lectura dels Actes dels Apòstols, em sembla que és important que se'ns digui i se'ns digui en aquest context de Nadal i de començament de l'any, Déu no fa diferències a favor d'uns o altres, Déu acull tothom qui creu en ell i fa el bé. Penso que a vegades ens emboliquem molt en coses de vida cristiana i és Déu que acull aquelles persones que de debò des del seu cor, des de la seva vida, des de les seves intencions, creuen en Déu i fan el bé de qualsevol lloc que sigui. I, d'altra banda, penso que avui, també festa del baptisme de Jesús, és un moment de recordar el nostre propi baptisme. Ell avui, com amb aquest evangeli, comencem tots els diumenges al llarg de l'any i també recordem aquell baptisme, el baptisme nostre que vam rebre al començament mateix de la nostra vida i que hem d'anar renovant a cada moment, en la mesura que sigui possible, d'anar aprofundint una mica el baptisme en la vida cristiana de cada dia.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve.